Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Juventí Balcells. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida aquest divendres a recuperar l'esperit de l'1 d'octubre i a treballar plegats per ser imparables. En una declaració institucional del govern, Aragonès ha afirmat que l'executiu es declara hereu del referèndum de l'1 d'octubre i es compromet a continuar el camí cap a la independència.
En primer terme, forçant una negociació amb l'Estat espanyol, però no només, sense renunciar a res. Aquest govern es declara orgullós del referèndum del 1 d'octubre i es conjura a treballar per fer possible la culminació de la independència de Catalunya.
El cap del govern ha afirmat que el país tornarà a votar i això ho saben tant els catalans com l'Estat. Ha criticat que la impotència de l'Estat l'1 d'octubre es traduís en cops de porra. I l'expresident Jordi Pujol ha recuperat el ritme cardíac correcte. Pujol, que va ingressar a l'Hospital de Barcelona per una arrítmia cardíaca, s'ha sotmès a una desfibril·lació que ha sortit bé. Les mateixes fonts han explicat que es tracta d'una afecció pròpia de la seva edat. Recordem que té 91 anys i que en situació de cansament que portava dies de força activitat li hauria passat aquesta arrítmia. Segons l'Hospital de Barcelona, Pujol ha evolucionat favorablement. I seguim amb més qüestions. Una de les protagonistes del 2017, la consellera Clara Ponsatí, ha parlat aquest migdia a Ràdio Estel sobre com veu l'actual situació política 4 anys més tard del referèndum de l'1 d'octubre. Ponsatí ha dit que s'arrepenteix d'haver entrat en política, de no haver sigut capaços de, com a govern, aplicar el mandat que va sortir de les urnes. També ha fet referència a la taula de diàleg.
Les significacions de diàleg que hem vist fins ara no eren les significacions de diàleg, eren les significacions de rendició i l'actitud. El Palau de la Generalitat fa uns dies ho deixava ben clar. A la ràdio no es veuen imatges, però tothom que les va veure les recordarà, no? El somriure del Pedro Sánchez davant d'aquelles escenes ho deia tot.
Ponsatí va ser consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al govern de Carles Puigdemont, càrrec del qual va ser destituïda pel govern espanyol en l'aplicació de l'article 155. I segon dia de vaga de Renfe amb més de 200 trens cancel·lats aquest divendres, segons ha informat la companyia. Així el servei ha caigut per sota del 40% del servei mínims que estaven previst. Precisament avui Renfe ha començat a expedientar alguns dels maquinistes que, segons la companyia, han incorregut en una falta molt greu durant les jornades de vaga a l'incomplir els serveis mínims. En concret, hi hauria almenys 8 conductors expedientats a Catalunya i al País Valencià, segons fons de l'operadora. Tot i que cada cas s'haurà d'analitzar, la sanció pot anar des d'una suspensió de 5 dies de sou i feina fins a un acomiadament. I la taula de reindustrialització de Nissan ha escollit els projectes de la xinesa Great Wall Motors i de la catalana Silence com a candidates preferents per substituir Nissan. Tot i això, la Mesa explorarà possibilitats amb el hub d'electromobilitat. Els projectes de candidats són compatibles, ja que demanen terrenys diferents dels que ocupa actualment Nissan. De fet, Silence opta per només ocupar les plantes de Montcada i Reixac i la xinesa opta per ocupar la zona franca. La belga Panys ha caigut de la llista final i per ara no s'obriran negociacions, tot i que la candidatura restarà en reserva. Amb la decisió d'aquest divendres, el procés no arriba al seu final, sinó que tanca una fase i ara es prioritzarà una negociació concreta. I ara els esports amb Pau Massip.
Els pilots de totes les categories de MotoGP han recordat el pilot d'Inberta Viñales i han fet un minut de silenci al paddock del circuit de les Amèriques, on aquest cap de setmana correran. Viñales, de 15 anys, va morir el cap de setmana passat al circuit de Xerès. Era cosí de Maverick Viñales, que, com va anunciar el seu equip, Aprilia, aquest cap de setmana no participarà a la cursa perquè està massa afectat pels fets. I en futbol canvien l'àrbitre que xiularà el partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. L'encarregat de dirigir l'enfrontament serà César Sotogra, del Col·legi de la Rioja. Ell substituirà el valencià Juan Martínez Munuera, que ha estat baixa per lesió. Just ahir el valencià va xiular el partit d'Europa League que va enfrontar la Lazio italiana i el Lokomotiv de Moscou. El xoc entre els blaugranes i els matalassers podria ser l'últim de Koeman al club. La roda de premsa prèvia que ha fet avui Koeman ha girat entorn de la seva possible destitució. El neerlandès ha esquivat respondre les preguntes sobre la seva relació amb Laporta, però ha reconegut que està al cas de les intencions del club, tot i que encara no li han dit res.
Una vez más a mí no me han dicho nada, entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad, pero bueno, a mí una vez más me han dicho nada.
El partit de demà serà decisiu, tot i que sembla que la decisió per part de la Junta ja està presa. I en bàsquet, el Barça debuta avui a l'Eurolliga contra l'Alba de Berlín a partir de les 9 de la nit al Palau Blaugrana. La competició recupera el públic a la grada i podran assistir-hi 3.500 persones, mig miler d'aficionats més del que estava permès en un principi, després del vistiplau del Procicat. El Barça arriba al debut europeu amb la baixa d'Àlex Abrines, però amb una molt bona ratxa de victòries en la Lliga.
Los chicos también nuestros empiezan con ilusión nueva y hay que controlar esto otra vez, ¿no? Yo creo que estos primeros partidos en ACB son cosa nueva. Primeros partidos en Euroliga, primero en casa, después será primero fuera, son especiales, sí, es verdad, y hay que controlar emociones.
Paraules de l'entrenador Jací Gavixos, que diu que l'Euroliga és el gran objectiu d'aquesta temporada per a l'equip.
Gràcies, Pau. Us ampliarem totes aquestes notícies i moltes més d'aquí una hora. Al punt i seguit de Diana Silva, els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, your ride, best trip. Always, I know, you'll be... Són les 5 i 7 minuts. Com seran les cases del futur? Ens ho imaginem, no? Que ara ja, de per si, estem a casa, arribem a casa, aquells que tenim algun assistent virtual i potser li diem, escolta'm, per no dir una marca comercial, que m'és igual, sigui la que sigui, posa'm una mica de música. I ja directament, sense necessitat de tocar res, doncs ja hi ha un aparell que comença a sonar música per la casa o encendre el llum, per exemple, no? Seran cases molt més sostenibles? Imagino que el tema ecologia el tindrem molt present, estalvi energètic, ara que tenim el preu de la llum tan absolutament disparat com el tenim. Tindrem terres radiants? No ho sé. Tindrem robots que ens faran les coses i nosaltres arribarem i ens portarà en lloc del gos, ens portarà les sabatilles al robot en qüestió? No ho sé, però anem a parlar una mica, que aquests temes sempre són interessants. Joan Carles Reviejo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Joan Carles Reviejo és professor a l'Escola CERT, és arquitecte, consultor en domòtica i noves tecnologies. Vull dir, personatge absolutament imprescindible, no?, pel càrrec aquí al nostre programa. Diguem que la realitat d'avui ja ens dona una petita pista de per on anirà el futur, no?
Sí, 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 ja ens comencen a veure, diguem-ne, punts d'interès, diguem-ne, que ens conduiran cap a el que són les cases que vosaltres, bueno, que estem parlant, que són cases de futur. De fet, a mi parlar de futur no m'agrada, perquè, clar, futur és d'aquí 50 anys, d'aquí 25 o d'aquí 15.
No, el futur comença demà, no?
Exacte, no? Jo crec que nosaltres ara mateix tenim un gran repte, que és el 2050, que és quan, gràcies a Déu, a nivell, diguem-ne, de comunitat econòmica europea, a nivell, diguem-ne, d'objectius, se'ns ha plantejat que hem de tenir, diguem-ne, una Europa, anem a acotar-ho, una Europa, diguem-ne, descarbonitzada. Això què vol dir? Que el balanç d'emissions de CO2 que nosaltres generem per les nostres activitats humanes, ara mateix, per exemple, parlant, jo estic generant CO2 dintre d'aquesta sala, per exemple, doncs el balanç, diguem-ne, tindrà de ser zero. Què vol dir això? Que tindrem de modificar, diguem-ne, la nostra manera de viure, tindrem de modificar la nostra manera de construir, tindrem de canviar la manera de construir nous habitatges o de rehabilitar, diguem-ne, habitatges per arribar, diguem-ne, a aquest objectiu. La clau de tot això és una, que és energia. És a dir, bàsicament el que hem de buscar és consumir menys energia de la que estem produint en aquest moment, tindrem de consumir aquesta energia es produeixi en el lloc en què consumim, és a dir, que no la tinguem d'estar fabricant a la central de Vandellós per poder-la consumir aquí a Barcelona.
Uh-huh.
I, sobretot, el més important és que aquesta energia sigui verda, sigui neta, és a dir, no generi emissions de CO2. És a dir, bàsicament són renovables, energia fotovoltaica, energia eòlica, bueno, i fins i tot en un moment determinat el concepte de la biomassa, que és un altre tema, no?
O sigui, la qüestió energètica serà prioritària a l'hora de dissenyar les noves vivendes. Doncs, en aquest sentit, qui ens pot parlar d'aquest tipus de qüestions, veritat, és Célia Galera. Bona tarda, Célia.
Hola, bona tarda.
T'agraïm molt que estiguis avui amb nosaltres. És la CEO d'Hàbitat Futura, que està al darrere d'una illa eficient. És la primera comunitat eficient que hi ha en el conjunt de l'estat espanyol, no?
És la primera que el que està fent és reduir el consum energètic a través de la rehabilitació energètica dels edificis d'habitatge i, al mateix temps, està incorporant energia fotovoltaica pel seu autoconsum i gestió del seu excedent.
Dit d'una altra manera, això que fa un moment ens estava dient el Joan Carles, que és el punt que té com a objectiu, no?, cap a on hem de caminar, és el que ja esteu fent vosaltres.
Sí, de fet, el que és més difícil és implantar-ho, perquè estic d'acord que els nous habitatges han de ser sostenibles, eficients, utilitzar energia renovable, sigui de la font que sigui, però el gran repte, i ho ha dit Europa, i ho ha dit l'IPCC aquest estiu, que el canvi climàtic és una realitat i que, a més, va més ràpid del que estem creient, no? Per tant, el futur o és sostenible o potser no tenim futur. Vull dir, és evident que el CO2 és imminent, el nivell de crescuda del mar és de 2 a 3 mil·límetres cada any, o sigui, això va molt en sèrio. Per tant, és evident que tenim que actuar. És a dir, el repte és el parc edificatori existent, que és el que està produint consum d'energia i CO2.
Clar, perquè és fàcil pensar en la construcció. Fàcil. A veure, amb tots els inconvenients i tot el que signifiqui, no? Però és fàcil dir, comencem a construir un determinat edifici i això es basa en una nova regulació que segurament provindrà, per tant, de la Unió Europea. El problema és que fem amb tots aquells edificis que ja tenim, no?
Correcte.
Exacte, que és un parc molt, diguem-ne, molt important.
I que és molt més complicat, no? Com ho feu, això?
Bueno, això és un tema, diguem-ne, de...
Estava pensant de subvencions.
Bueno, això també, veiem els diners són importants, però també és cert, que quan... jo parlant amb clients, no?, que estem plantejant d'implementar algun tipus... Bueno, criteris de sostenibilitat dintre d'un edifici, jo sempre els dic, si comencem a parlar només de temps d'amortització, quasi et diria que, diguem-ne, que deixem-ho estar.
Yeah.
Perquè al final, diguem-ne, sempre és més econòmic embrutar o emetre CO2 que no, diguem-ne, implantar aquest tipus d'energies, diguem-ne, dintre d'aquestes tecnologies dintre d'un edifici. No? És a dir, sempre ens hem de plantejar temps d'amortització llargs. És a dir, 10 anys, 7 anys, 12 anys... És a dir, no estem jugant a la borsa, Vull dir, els arquitectes no juguem a curt, sinó que hem de jugar necessàriament, diguem-ne, el que seria cap a llarg.
Clar.
Llavors, per exemple, tu abans has parlat de coses interessants, per exemple. Ostres, tindrem terres radiants dintre dels nostres habitatges? Bueno, amb un habitatge de nova construcció, probablement, perquè és molt fàcil d'implementar, però amb un edifici de rehabilitació, com el que ella treballa, probablement el que estem treballant és amb sostres radiants i terres radiants, parets radiants, que són molt més fàcils, diguem-ne, d'implementar un edifici construït.
Parets radiants.
Correcte.
Ah, molt bé.
Per què volem un sostre radiant, una paret radiant? Perquè estem treballant per la climatització a baixa temperatura, és molt més eficient que no treballar amb radiadors que estan el sistema enviant aigua a 75 graus, per dir-ho d'alguna forma.
Clar.
I també perquè ens permetrà, probablement, substituir aquesta caldera de gas que acabarà, diguem-ne, sent obsoleta, doncs, per potser un sistema d'aerotèrmia, que estarà potser doncs, alimentat per les plaques solars que estareu instal·lant en els sostres dels habitatges. Per tant, és possible plantejar-se aquestes estratègies molt més fàcilment en un edifici nou, diguem, de nova construcció, però en una rehabilitació, vull dir, les eines les tenim.
Però quines són les grans característiques d'aquesta illa a la qual estan fent referència? Com actueu en una illa d'aquestes característiques?
Bueno, potser els casos de referència, no?, d'ell i de mi són una mica diferents.
Clar.
Perquè nosaltres estem actuant a l'Eixample de Barcelona. Aquesta illa està amb el mig, amb el cor, amb l'Eixample Esquerra, no? I és molt exemplificativa, en realitat. Tenim moltes limitacions de caràcter patrimonial. Per tant, és molt més complicat.
Clar, clar.
I, en realitat, el que fem és com una IT verda, no? Però, primer, solucionant les necessitats de la gent. Perquè, si no empatitzes, si tens goteres, què carai has de posar un aïllament o una monitorització, o què? Primer, fem el que necessiten, resolvem les seves problemàtiques, i a partir d'aquí, on podem i on econòmica i energèticament és viable, implementem mesures.
Ja.
Per tant, allò de construir el mundo en 7 dies, no?
Vamos a ponerle 2 semanitas mejor,
¿no? Vamos a ponerle 2 semanitas, no? Déu va fer en 7 dies.
Any,
nosaltres també necessitem
any,
una, sí, sí, una temporada.
Clar, és molt més complicat, no?
És molt més complicat. Per tant, pasito a pasito arribem.
I la qüestió patrimonial, efectivament, marca el que marca molt aquesta adaptació, una mica el mateix que estàvem dient abans, no? De tot allò cap a on hem de caminar, ho hem de fer de manera aplicada a les nostres vides, i aquí entrem en tota una sèrie de qüestions com aquesta.
Però s'ha de fer
un
equilibri, perquè a mi m'encanta la història de l'art, m'encanta l'art, pinto, o sigui, no, a la música, però trobem un equilibri, no?, entre mantenir el nostre patrimoni, que és la nostra tret diferencial, entre això i entre incorporar mesures de sostenibilitat. Aquí m'agradaria una mica més de flexibilitat, no?, i d'innovar amb més coses, que potser és aquest
equilibri. És una crítica a l'Ajuntament de Barcelona?
No, no, què va, és un equilibri, és un equilibri, perquè moltes vegades, si empatitzes amb la gent, clar, és molt difícil per ells, perquè resulta una mica més car que al revés. Per això aquesta illa té una subvenció més elevada que la resta.
Ja. Anem a parlar de com seran les cases de cara a la gent. És sí. a dir, mm-hmm. perquè efectivament aquesta és la qüestió més tècnica mm-hmm. i absolutament necessària. Això també és de cara a la gent. És a dir, si tenim vivendes molt més sostenibles, vivim en un entorn molt millor de cara a nosaltres i també de cara a la nostra butxaca, estic pensant, no?, amb l'aplicació d'aquestes energies alternatives, que segurament és una mica més cara al començament, però que després, només cal veure el rebut de la llum, el que l'estem pagant ara, doncs resulta molt més interessant, no? Però entrar a casa nostra, com serà d'aquí un temps? Un arquitecte que està treballant en futur, com és el teu cas, els espais seran diferents? Per exemple, abans tothom volia habitacions tancades i la cuina a banda perquè no s'omplís la casa de fum. Ara ja no. Ara la majoria de nosaltres voldríem tenir la cuina integrada en el menjador. Cap a on va tot això?
Aviam, d'entrada, diguem-ne, el disseny dels habitatges avui dia, o dels edificis en general, el que està buscant és flexibilitat. Per què? Pues perquè el temps d'ús és molt més gran. És a dir, igual fa 40 anys, dins del teu trajecte vital, et plantejaves canviar 2 o 3 vegades d'habitatge, per exemple. Avui dia això serà molt difícil i, a més, estarem vivint molts més anys dintre del mateix habitatge, perquè l'esperança de vida és molt més llarga, no? Per tant, els edificis, diguem-ne del futur, vale? Per posar-los aquesta etiqueta, bàsicament compliran una sèrie de requeriments. Hi haurà un requeriment important, que és, diguem-ne, fer-lo confortable, perquè hi passarem cada cop més hores. Tindran de ser, bueno, han de ser, òbviament, espais segurs. És a dir,
per què passarem cada vegada més hores? Doncs
pues, perquè probablement, diguem-ne, com que hem de reduir les emissions de CO2, i tampoc la clau és consumir menys, no posar molts molins de vent a collserola, per dir-ho d'alguna forma, probablement tindrem de treballar més, tindrem una altra manera, diguem-ne, de relacionar-se. Per tant, estarem, com ha passat ara la pandèmia, no? Hem estat treballant, diguem-ne, a casa. Això probablement serà, diguem-ne, algo que s'anirà imposant a poc a temps. Com és probable que dintre de 10 anys o no tenim cotxe, o el cotxe serà compartit, o seran, diguem-ne, altres maneres, diguem-ne, de desplaçar-nos al marge del que és el transport públic, no?, que sempre és el més important, no? Llavors estarem més hores. Quan ets més gran també t'estàs més hores, i per tant s'han d'anar edificis, per una banda, que tenen que han de ser flexibles a mesura que va canviant el teu programa, diguem-ne, vital o de necessitats. És a dir, pots començar sol, pots continuar amb una parella, pots arribar a tenir fills o no, i diguem-ne, aquests fills volaran i al final acabaràs sol amb la teva parella o tu sol amb tu mateix, no?, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, els edificis han de tindre aquesta capacitat, diguem-ne, d'adaptar-se, i el que portaran serà, tindran molta tecnologia. Tecnologia per què? Bueno, jo sempre dic el mateix, la tecnologia no és tecnologia per tecnologia. És a dir, no es tracta de comprar el telèfon que costa 1.500 euros i canviar-lo cada any, perquè, escolta, el necessito. És a dir, ha de ser, diguem-ne, tecnologia útil. I aquesta tecnologia, bàsicament, l'enfocaré més, per una banda, el concepte d'estalvi energètic i sostenibilitat, que és, diguem-ne, és brutal, però, però per altra banda, diguem-ne, l'enfocarem en el concepte de que, diguem-ne, l'habitatge ens cuidarà de nosaltres.
Anava a parlar jo de que aquesta és una societat cada vegada més gran, i que s'entén que, efectivament, el nombre de persones grans anirà a més. Això imagino que les cases també ho recolliran d'alguna manera.
Estan de preparar, i de fet hi ha projectes, amb algun estic col·laborant, diguem-ne, que va bàsicament en aquesta adreça. És a dir, com podem aconseguir que una persona de 80 anys, 85 anys, evidentment que no sigui un gran dependent, pugui viure a casa seva i estigui atès, diguem-ne, i no tingui problemes, diguem-ne, de seguretat, no? Bueno, doncs això es aconsegueix amb tecnologia, es aconsegueix amb domòtica, per dir-ho d'alguna forma. Segurament veurem intel·ligència artificial. No estem tan lluny. Què vol dir intel·ligència artificial? Diguem, un edifici, fins i tot amb una rehabilitació, és necessari monitoritzar-lo. Per exemple, com a arquitecte o com a rehabilitador, bàsicament, si tu ara fas una intervenció i no monitoritzes el teu edifici, tu no sabràs si realment has acertat amb les teves decisions. Necessites prendre dades durant un any i a partir d'aquí prendre, diguem-ne, decisions que et permetin millorar, diguem-ne, les teves decisions ja inicials. La intel·ligència artificial, l'única diferència que té respecte a l'humana és que s'ocupa un ordenador, per dir-ho d'alguna forma, de prendre aquestes dades i a partir d'aquí prendre determinades decisions per tu per optimitzar, diguem-ne, el funcionament d'aquell edifici.
Vull dir, viurem amb... És una pregunta pels dos. De fet, és una conversa oberta, eh? Vull dir que qualsevol dels dos pot contestar. Viurem en edificis que es vigilaran a si mateixos. O sigui, de la mateixa manera que ara, jo què sé, surts un dia, vas a agafar l'ascensor i veus una esquerda, no? Que dius, ostres, a la propera reunió de veïns hem de parlar d'això. Probablement les reunions de veïns tindran com a referència l'informe que una màquina estigui fent diagnosticant contínuament el nostre edifici, no?
Jo penso que en realitat la tecnologia i la innovació o la digitalització el que té és que ajudar-nos, no? I no ser prisioners d'ells. Per exemple, el mòbil, hem parlat. Escolta'm, el desconnectem. Quina gran alegria poder anar per a qualsevol lloc amb el mòbil, amb el WhatsApp i tal. Però aquí el punt és, si estàs en una conversa, el desconnectes, no? Si estàs amb amics, no estàs contestant, no, WhatsApps? Llavors, jo crec que...
No hauries de...
Correcte. Gràcies per la rectificació.
Però no hauries de...
No hauries.
Ho fem igual.
Ho fem igual. Llavors, això que estem parlant de los edificios domóticos de tecnologia, o sigui, crec que és un gran avantatge per nosaltres, però en qualsevol cas, la capacitat de decisió sobre la utilització ens ha de donar informació i facilitar-nos la vida. Jo crec que és una mica que com a societat, no, hauríem de reflexionar. Simplement ho poso a la taula, no?
No, correcte. És a dir, jo estic d'acord amb tu, que ets tu qui decideixes com allò ha de funcionar, però que no has de renunciar, diguem-ne, a tindre aquests automatismes, per dir-ho d'alguna forma.
Correcte.
Jo et faré un exemple,
sí.
És a dir, això del bioclimatisme ho va inventar la meva àvia, per dir-ho d'alguna forma,
sí.
No?
Caram.
La teva.
Sí.
Tu vés per per l'Eixample i veuràs que hi ha moltes finestres, diguem-ne, que tenen doble tenen galeria, no? No sé com dir-ho en català, bueno. La galeria té un sentit, allò s'utilitzava per climatitzar, diguem-ne, sense gastar energia. Però, clar, depenia de que o la meva àvia o l'assistenta de la meva besàvia s'ocupés d'obrir i tancar porticons d'una manera determinada, pues, per aprofitar... Això se'n diu un sistema passiu, com a concepte, entre el que és l'arquitectura. És a dir, és aprofitar sistemes que et permeten mantenir una casa calenta o freda, diguem-ne, sense necessitat de portar una energia, diguem-ne, una font d'energia externa. Bueno... Quina és la diferència? Clar que avui en dia no treballem a casa, per tant, a no ser que això canviï, com t'he dit abans, per tant, tu no estàs allà per canviar els porticons de posició, d'acord? Les nostres iaies ja no viuen amb nosaltres perquè ha canviat completament, diguem-ne, el model, diguem-ne, de la societat, és a dir, tendim a tenir pisos en què vivim sols, no? Com a molt amb la nostra parella i amb els nostres fills. Bueno, doncs com que no tenim un assistent humà amb el que, a més, pots conversar i pots, diguem-ne, cuidar, tens un assistent virtual, diguem-ne, la domòtica, un sistema d'automatització, que et fa el mateix i et permet arribar al mateix objectiu que buscava la meva besàvia, que era, diguem-ne, tenir la casa calenta o freda sense gastar, diguem-ne, un watt o un quilowatt, diguem-ne, d'energia.
Mira, us convido que us poseu els auriculars perquè a l'altre costat del fil telefònic tenim una persona que pot afegir alguna cosa més, no? És el senyor Xavier Imanya. Xavier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
És integrador de domòtica de l'empresa Ingenius Domòtica de Barcelona. Estem parlant justament, bueno, estaves escoltant la conversa, no?, de cap a on anem i com seran les nostres cases. Què t'agradaria portar, Xavier?
Bueno, no van desencaminats els companys. Jo m'agradaria aprofunditzar una miqueta més en el que seria el sistema dintre de la vivenda, no? Com parlava el company d'automatitzar, pues, això que deia de la besàvia, pues, efectivament és així. Nosaltres implantem tecnologies actives, no?, per arribar a aconseguir... nosaltres encarem, per exemple, els projectes molt de cara a l'eficiència energètica i al confort de les persones que viuen, no? Aleshores, per exemple, hi ha sistemes que pots aplicar activament sense que resulti incòmode per gent gran també. Lògicament, aquí podríem fer un puny a part, perquè, clar, al final també la tecnologia avança i també ens han d'adaptar, no? nosaltres també una mica la tecnologia.
Lògic.
Al final també sempre dic el mateix, no? També hi ha automòbils que ara porten una pila de sensors i una pila de comandaments que segurament si es posés una persona gran tampoc sabria conduir-la, no? Pues, tot avança, però també ens hem de pujar al carro de la tecnologia. Sí que és veritat que no hem de fer coses molt complexes i més automatitzar que no domotitzar, ¿vale? Perquè els que ens dediquem al sector, ara la paraula domòtica s'utilitza però per moltes coses, no? El que deies, no? L'assistent de veu que engega que encén un llum i tot això, doncs sí, entra del context de la domòtica, però això tampoc és automatitzar, no? I podria aplicar exemples com el tema de l'ombrejat de les persianes, no?, per aconseguir també l'eficiència energètica, no?
Clar.
Per exemple, nosaltres instal·lem centraletes, que aquestes centraletes, doncs ja, a través d'internet, t'agafa la latitud i altitud, la zona geogràfica on estàs, no?, i tu pots ficar les persianes en mode automàtic, perquè a l'estiu, quan orientant a cada persiana, depenent la façana on estigui, doncs pots fer ombrejats i així no escalfes la sala, no?
Clar.
I aleshores, clar, tampoc tens d'arrencar la màquina 2 hores abans per arribar a la temperatura desitjada, i viceversa també en el tema de l'hivern, no? I fer pues, l'efecte aquest del càlid d'obrir persianes perquè entri el raig de llum per també escalfar l'habitacle i no tindre que també encendre la calefacció i gastar tanta energia, no?
Yeah.
Però al final sí, el context és una mica aquest, enfogar-ho tot a parts iguals, a l'eficiència que demanda el mercat i a la zona confortable, també, no?
I després tindrem robots, no? Vull dir, permeteu-me, com estem fent un programa allò per tothom i sabeu com ens agrada una mica la ciència-ficció a tots i aquestes coses,
sí.
Tindrem robots que ens parlaran i ens faran coses, no?
Sí, bueno, també acompanya amb l'intel·ligència artificial, doncs cada vegada aquests robots seran més intel·ligents i podran fer més tasques de les nostres rutines diàries, i sobretot ara amb l'IoT de l'internet de les coses, que cada cop més dispositius estiguin connectats per xarxa,
sí.
Doncs arribarem a veure coses més extraordinàries, no?
Sergi León, bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda, Toni.
T'imagines arribar a casa i tenir tot de robots esperant a tu, o no?
Bueno, la veritat és que em preocuparia una mica perquè amb el cost de l'energia i suposo que seran elèctrics.
No, però són autosostenibles.
No sé si m'ho podré permetre.
Seran autosostenibles, no, els robots?
Tranquil, alimentats per una fotovoltaica, no et preocupis.
Sí, però la petjada del medi ambient de la bateria...
Però,
em preocupa tot això.
Sergi, m'estàs despistant. Us presento...
Molt interessant,
sí,
eh?
Sí, però clar, però no sé si sabeu que el Sergi és l'home més optimista de Catalunya. Ve per posar punt i final... cada setmana al programa, a donar-li la volta als temes, i realment ens acabes de fer allò, una dutxa de negativitat que no sé com prendre-m'ho, això.
No, perquè no ha començat oficialment la meva secció fins ahir.
Ah, ok. Llavors, o sigui, quan comença la teva secció tornes més optimista que no pas la resta.
En transformo.
Ah, d'acord. Per què dius que és molt interessant?
Perquè, diguem-ne, per exemple, mira, posarem el cas de les bateries. Les bateries estan fetes amb un material que és contaminant, val?
Clar.
Per exemple, jo quan recomano a un client que fiqui plaques solars fotovoltaiques a casa seva, jo normalment el que li plantejo és que el que ha de fer és un autoconsum en què el que fa és cedir a la xarxa, diguem-ne, l'energia excedent, i aquesta energia o la cedeix de forma gratuïta o d'alguna forma recuperarà aquests diners, diguem-ne, o aquesta generositat, per dir-ho d'alguna forma, a través del consum durant la nit, perquè la fotovoltaica no existirà. És molt més raonable i molt sostenible això, perquè no genera residus, que no obsessionar-te en que tu tens una casa 100% autònoma,
clar,
i que
magatzemes
la teva pròpia energia. I això el que fa és, clar, si tu estudies l'empremta, que se'n diu l'empremta de carboni global, que vol dir des de que has fabricat la placa fins al cap de 25 anys o 30, ja no té el rendiment, diguem-ne, necessari, la canvies per una altra, quanta energia has consumit per poder-la fabricar? Aquesta és diguem-ne, el que és la clau. I l'altre concepte és que hem de viure en comunitat. És a dir, les comunitats energètiques segurament tu en pots parlar. Mm. És a dir, bàsicament no ens hem d'obcecar en produir jo, aquest individualisme, diguem-ne, que ens han ensenyat a l'escola i l'economia aquesta neoliberal amb la que estem vivint, diguem-ne, ha de canviar. Som un formiguer, la ciutat és un formiguer, i nosaltres hem de compartir, diguem-ne, la nostra energia, els nostres recursos, perquè realment fem una societat sostenible, si no anem enlloc.
Aquí hem de canviar moltes altres coses que no pas només les tecnològiques. Però hi entrem en un altre tipus de qüestions, d'entrada a nivell social, a nivell d'educació social. És cert que hi ha tot un seguit de coses que criden molt l'atenció. Recordaré tota la vida el dia que em van dir quina és la vida útil d'una màquina de foradar. Una màquina foradar, aquella que tenim a casa tots, no? Doncs sembla ser que durant tota la seva vida útil treballa aproximadament entre minut i minut i mig. Perquè, clar, el moment de fer el forat, que tenim màquines de foradar per penjar quadres, fonamentalment, no? Abans, com a mínim. Allò dura què? 10 segons. Quants quadres arribes a penjar? Deien, home, seria molt millor que als edificis hi hagués una màquina, una caixa d'eines compartida.
Exacte.
Però tots volem la màquina de foradar, no? Què volies dir, Sergi?
Home, jo no vull ni imaginar les reunions d'escala com podrien arribar a ser.
¿Quién me ha cogido el Black Decker?
Jo entenc que hi ha grans reptes.
¿Quién me ha cogido el Black Decker?
Home, jo soc vicepresident de la meva escala i hi ha grans problemes.
Només ets vicepresident.
Sí, m'han degradat. Però em vas conèixer que era president, ara ja soc vice.
Però ara m'impressiones menys, eh?
Home, sí.
Afortunadament. Avui hem fet una d'aquelles coses complicades que ens agrada fer a la ràdio, que és barrejar tres persones que les tres tenen una entrevista elles soles. I que jo crec que ho haurem de fer. Perquè és interessantíssim el que esteu fent, realment, amb aquesta illa, a l'Eixample. Jo crec que és superinteressant perquè marqueu cap a on anem. Mm. I, efectivament, jo crec que tots sabem que l'optimització del que són les nostres vivendes és segurament el que marcarà la normalitat, no la nova construcció, sinó l'adequació de les construccions de sempre a les noves necessitats, no?
Correcte. Jo el que li volia afegir amb el tema de la petjada ecològica de les fotovoltaiques per al·lusiones és un tema de la durabilitat. Tot és sostenible o no? Evidentment no hi ha res que no tingui doncs, una petjada, no?, del que fem cada dia, però depèn de l'ús i depèn de la durabilitat.
Clar.
Llavors, si estem durant 25, 30 anys, està justificat. És com, per exemple, la ceràmica, ¿vale? Si utilitzes, que no és el cas, l'eixample, però per fer una façana ventilada, a l'hora de produir-les, s'utilitza una gran quantitat d'energia. Per tant, pot ser ineficient i no sostenible si la poses al lavabo. Perquè el lavabo, estadísticament, o la cuina, cada 10, 15 anys...
S'ha de canviar.
La canvies, però una façana no la toques. No la toques 30 anys. Mm-hmm. I aquí sí que té un gran aïllament. Per tant, està justificat. Llavors, jo crec que el tema de la sostenibilitat, en primer lloc, és sentit comú.
Sí, sí, vull dir, jo permet-me només per matisar i, diguem-ne, i va més perquè discrepar, diguem-ne, fa que això sigui més divertit. Si
oh,
no?
I tant, no.
Llavors,
no,
estic d'acord amb tu, eh? Per tant, jo ara tampoc no vull donar dades perquè no la sé de memòria, no? Però, diguem-ne, la quantitat d'energia que tu necessites per fondre el silici, diguem-ne, per crear, diguem-ne, les cèl·lules fotovoltaiques és brutal, i això s'està fabricant probablement a Xina, diguem-ne, i en forns que estan alimentats per carbó, vale?
Yeah.
Què vol dir això? Que el resultat final és bo, però l'origen que té, diguem-ne, no és tant, i per tot s'ha d'equilibrar, perquè, clar, si el que fas és compensar l'energia que ha gastat, diguem-ne, el fabricant, perquè ara m'entens no és adequat. Llavors, la clau és aquesta, és a dir, jo crec que ho he dit al principi, és a dir, la clau és, primer de tot, consumir menys energia, és a dir, que tinguis menys necessitats de plaques solars dintre del teu sostre, perquè, clar, estàs, diguem-ne, provocant, diguem-ne, menys...
Lògic.
Menys producció, correcte, i llavors, evidentment, doncs, que aquesta placa, si duri 25 anys, 30 anys, potser no cal canviar-la als 25 anys perquè si té un rendiment del 90 ja és suficient, per dir-ho d'alguna forma. I al final hem de reconèixer que allò s'acaba com les instal·lacions.
Sí, sí.
Són obsolescents. Jo que em dedico a les instal·lacions, jo els explico a la gent, diguem-ne, tu quan posis una caldera a casa teva o compris qualsevol cosa, al cap de 20 anys o al cap de 10 anys ho tindràs de canviar.
Clar.
Bueno, però ja està.
Escolta, de veritat que us convidarem una altra vegada,
vale.
I per individualment, perquè jo vull saber-ho tot sobre Habitat Futura, de veritat ho dic, vull saber-ho tot sobre la durabilitat de les bateries i cap a on hem d'anar en definitiva, i també sobre la domòtica. Xavier Imanya, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Tèlia Galera. Bona tarda. Joan Carles Reviejo, molt bona tarda.
Moltes gràcies.
Passen 2 minuts de 2 quarts de 6. Ja ho tenim, això, Sergi?
Sí, ja el cap de setmana està aquí mateix.
Tu faràs alguna cosa?
Això intentarem. A veure si em deixa la mestressa.
Perquè està la mestressa molt controlant-te, tu, eh?
No, la veritat és que demà...
Des que ets vicepresident, això.
És que s'ha ajuntat tot, entre la mestressa, i que m'han degradat, això...
És la teva vida, dius, soc optimista, però...
No, quan aplico el mètode. L'important és aplicar aquest mètode.
Aplicarem el mètode de l'optimisme de seguida aquí al programa, rebrem el nostre guia oficial de turisme de Catalunya perquè fem alguna cosa maca aquest cap de setmana, i a més rebrem el Sergi Picón, el monologuista, per seguir indagant en com es fa humor, que és una cosa que ens agrada molt. Tot plegat per posar el punt i final a aquesta setmana de l'octubre del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. Punt i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
A Ràdio Estel, tot anirà bé. Always try to ride those paper planes. Said that you were fine with my mistakes. Now we're trying to call on you. Aquesta és una cançó xula, no, Sergi?
Home, sí, és bastant xula i, a més, amb l'estat d'ànim que tenim... És molt xula.
Però què vols dir, l'estat d'ànim que tenim?
Ah, perquè ja és divendres.
Ah,
tu saps la quantitat de possibilitats.
Com ho deies amb aquest to, així més d'havia xafadot,
no,
saps?
És la meva veu, Toni.
Ja, no, què però la veu és una cosa i el to és una altra, no? Mira, per exemple, el Diego Gómez. Bona tarda, Diego.
Bona tarda, Toni.
Mira quina alegria que desprèn. Això es veus? Ja està rient.
Tens raó, Toni. Tens raó.
Clar, home.
Energia.
Jo no sóc el vicedirector. Sóc el director del programa, no m'han degradat encara.
Home, amb aquestes punyalades que em fots, com vols que m'aixequi?
Ja. Bé, perquè t'agrada aplicar el mètode, no?
El mètode.
Perquè, Sergi, hola, bona tarda, Sergi.
Molt bona tarda, Toni.
El Sergi Picón és un monologuista que, a més, ens l'han recomanat molt per parlar avui al programa. De veritat, eh? No és broma. El Sergi és bona persona i té un mètode, saps?, per convertir tot en positiu.
Explica.
Sí. És un mètode que jo li he posat com a nom el mètode de la truita de patates, perquè hi ha un moment que li dones la volta, llavors la notícia, pots tenir una notícia que sembla dolenta, però si apliques el mètode es converteix en bona.
Hòstia, doncs me l'aplicaré, perquè el mètode que faig servir jo perquè sigui positiu és el mètode porro, que la dic jo. Sí, és una cosa diferent.
Sí, de fet és molt diferent.
Sí, per oblidar-se de tot.
El que dius...
No, que el mètode porro dic que és per oblidar-se de tot. No?
És per oblidar-se.
A mesura que va passant el temps.
Lo nostre, perdoneu-me, però és molt més natural. En aquest programa fem només previsió de coses naturals i positives. Escolta'm, cap a on anem?
Anem a l'Empordà, que cap de setmana, què et sembla?
Em sembla fantàstic. L'Empordà sempre és molt guai.
És molt guai. Es menja bé, bon clima, està perfecte.
Sí, no?
Doncs mira, aquest cap de setmana, Toni, tenim un cap de setmana ibèric.
Què vol dir això?
El Museu d'Arqueologia de Catalunya porta ja uns quants anys, concretament aquest any és la 21a edició, que prepara el primer cap de setmana d'octubre. Tots els jaciments del món ibèric, històricament parlant, estan oberts gratuïtament i fan activitats. Hi ha un fil conductor en tots els jaciments que hi ha per tota Catalunya i el fil conductor és el tema de les comunicacions durant l'època ibèrica de Catalunya. Clar, concretament jo he triat, evidentment, ja al voltant de 20 jaciments per tota Catalunya, però com no en parlaré tots aquí aquesta tarda, doncs he triat dos de la zona de l'Empordà, que són Ullastret i la zona d'Empúries, que tot i que no és ibèric, perquè és grec i romà, sí que està al costat i ja que aprofitem.
És molt bonic tot allò.
Ens apropem a l'escala i ja que estem per allà.
És
doncs
que és
ja,
molt bonic tot allò.
Clar, tota la zona ja està bé, ja dinem, fem amb la família, amb els amics, la parella... Clar, ja estem, ja et preparo el cap de setmana.
No, jo estic absolutament encantat.
Clar.
No? Val, quan estiguem allà, hi ha algun tipus de visita concreta que
hi
hem de fer?
Sí, mira, de fet, Ullastret és molt interessant, que és un jaciment que té més de 2.000 anys, i és de fet és la vila del jaciment arqueològic més antic ibèric de tota Catalunya.
Ah.
Realment allà fan, durant tot aquest cap de setmana, fan diverses activitats, fan visites guiades, que són gratuïtes, i a sobre fan tallers, i concretament fan un taller d'escriptura ibèrica, perquè un dels grans misteris de l'arqueologia actual, i històricament, és què vol dir les lletres de llenguatge ibèric. Sabem com es pronuncia, però no tenim ni idea del que significa.
Clar.
Falta encara aquesta pedra roseta catalana per entendre el significat. Bueno, catalana o de tota la península ibèrica.
Lògic.
Evidentment, falta aquest punt per saber, no? I aquí farem un taller... No, que ho proposen allà a Ullastret per fer el jugar de xifrar tot aquest llenguatge, no?, ibèric.
Que maco.
Això és el que tenen proposats, allà a Ullastret. I ja que estem al costat, doncs ja aprofitem i anem a Empúries.
Clar.
Que Empúries és el jaciment grec més antic de tota Catalunya. De fet, és, com a ciutat, jo diria que és la polis més important, evidentment, del món grec a l'Europa... diguem, occidental, en aquest cas. I, de fet, és molt interessant perquè aquests, els grecs, ja sabeu, van portar el comerç i tot això és visitable per aquesta àrea, per tota la zona de l'Empordà, i jo estic aquí, l'escala estan molt a tocar, i ja que estem, aprofitem, anem al món ibèric, anem allà a Empúries, visitem la ciutat grega i la ciutat romana, perquè va continuar amb el temps i es pot visitar totalment tot allò. I jo no sé si sabeu, si saben els de la taula, que allà a Empúries, Puig i Cadafalch va ser, a més d'important arquitecte del modernisme, va ser el que va iniciar les excavacions d'Empúries d'ençà l'any 1908.
Jo no en tenia ni idea, no és que vosaltres.
Doncs, no, primera notícia.
Ningú, eh?
De fet, és molt curiós, perquè han trobat, o van trobar en el seu moment, una estàtua d'Asclepi, que és visitable allà, del déu de la medicina, que és molt interessant perquè és... Van patir la gent oriunda d'Empúries, va patir el... Coneixeu el fet aquest del fris del Partenó, que els anglesos ho van portar al British Museum,
sí,
i tal?
Sí, sí.
Doncs hi ha una versió catalana d'aquesta història.
Ah, sí?
Sí,
i on van a parar?
Sí, de fet, no. L'estàtua d'aquesta d'Asclepi que va trobar Puig i Cadafalch a Empúries la van portar al Museu d'Arqueologia aquí de Barcelona, i per commemorar el 100 aniversari de la troballa, l'any 2009 van retornar, que ho van qualificar el retorn del déu, i perquè van adequar tot el museu d'Empúries per rebre un altre cop aquella estàtua que van sostraure des de Barcelona, no?, els pixapins barcelonins que van agafar tot allò i van endur-se cap a Empúries.
A mi el que m'al·lucina és que ets una enciclopèdia. Vull dir, és que els hi dic de veritat, no porta un sol paper. Tot això ho diu de memòria, i a més, estic segur que no t'ho has preparat per venir, sinó que ja està dins del teu...
Ah, no,
teu...
tot això està al disc dur.
Amb el disc dur, no?
Si em permets 30 segons,
sí, home,
més,
sí,
ja
tant.
Que estem a l'escala i estem a Empúries, què et sembla si proposo ja que aquest mateix cap de setmana tenim la ruta de l'anxova? Que està tot preparat per menjar anxova.
Home, això sona molt bé, eh?
Sí, eh?
Sí, sí,
home, ja que estem allà, ja dinem.
Ara una mica.
Vinga.
Entre pedres i anxoves guanyen les anxoves.
Clar,
bueno, de goleada.
Però vas a la pedra i després vas a l'anxova, home.
Exacte.
Perfecte, ja tenim i ho tenim tot llest ja. El cap de setmana està tot preparat.
Fantàstic.
I per últim ja faig ja la autopromoció meva, ja que...
Ho has de fer.
Clar, evidentment, com estem amb un guia oficial de Catalunya, com el meu cas... Doncs només dir que a partir d'aquest cap de setmana ja ho posaré a les meves xarxes socials, recordeu, Guide Salona. Allà trobareu tota una llista de visites guiades que trobarem, en aquest cas, per Barcelona, que començarà a fer a partir de la setmana vinent, amb rutes molt desconegudes, de preparant ja per Tots Sants.
Però escolta'm, podríem anar parlant d'aquestes rutes aquí al programa, no?
Sí.
O sigui, que a més sempre són coses que podem fer amb ell.
De fet, faré una ruta per Tots Sants.
Ah, sí?
Especial allà una mica de l'amor, per fer una mica de...
Ah, sí?
Sí.
Ah, però aquesta em pot interessar molt a mi, eh?
Home,
parlem-ne la setmana vinent,
sí,
però parlem.
Sí, depèn el dia. Jo hi ha dies que m'aixeco amb ganes de poder executar, depèn a quina persona. Perquè, clar, de l'amor parlo d'això, parlo d'execucions públiques.
Que hi havia, no?, a la ciutat de Barcelona.
Sí, els botxins, no?, tot això. Depèn el panorama polític. A vegades tenim ganes de poder passar per la forca algú.
Home, no.
Depèn, home.
No, això no és veritat. Això no és veritat.
Depèn
el dia. No, si alguna cosa hem de fer del passat és aprendre allò que no hem de tornar a fer mai més. Ni en broma. Ni en broma. Escolteu-me, que moltes gràcies. Ara també tens una
sí, ara no? Vaig, ara, efectivament, ara tinc una visita guiada i el que deia, evidentment, gràcies per corregir-me, Toni, jo estic a divendres també.
Estem tots a divendres, no t'amoïnis.
Estava fent una mica de broma, però bueno, sí, que suposo que els oients entendran la meva broma.
Que sí, home, que sí, que està claríssim.
D'aquesta demà. Sí, ara mateix vaig a una visita guiada que tinc, així que...
Aquí a Barcelona?
Sí, aquí mateix. Farem un modernisme, un clàssic modernisme que sempre funciona.
D'això n'hem de parlar. Diego Gómez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Toni.
3 minuts i 3 quarts de 6. Yes. Tenim moltes notícies, Sergi, que hem de passar per la màquina de la truita de patates, o no?
Sí, alguna hem trobat aquesta setmana, sí.
Posa'm un exemple.
Bueno, podríem anomenar i treure la notícia de que el ministre de la Seguretat Social proposa que potser tindrien que estendre el treball fins als 75 anys.
Ho hem conegut, aquesta notícia. Com ho veus, tu?
I això, a priori, podria semblar
una mala notícia,
negatiu,
no?
Però si apliques el mètode, doncs, comences a veure els avantatges. I és evident que que hi ha molts avantatges, perquè tots hem treballat, no?, en entorns, en companys que estan a prop de la jubilació, no?, i estan allà amb aquell neguit, no?, que estan allà calculant, comptant els dies que li falten, pràcticament per sortir de la presó.
Clar.
I ara aquest neguit, aquesta ansietat, ja no desapareixerà perquè és cadena perpètua.
Home, no és cadena perpètua, bueno, és que la gent ara es mor molt més tard que no pas abans.
Bueno, però bueno, ara allarguen fins als 75 i algú serà fins mentre respires. Sí,
home, vols dir?
Home, jo crec que sí, va, sí, en aquest camí.
Tu creus?
Sí, cadena perpètua.
Però això no t'estic veient, això no és ser optimista.
No, és veritat, és veritat.
Sergi, aquí m'has marcat un gol, vull dir... Has aprofitat per fer-me una columna editorial de queixa en realitat i de denúncia d'aquesta història.
Però bueno, com a jubilat pots veure unes grans avantatges, perquè una de les avantatges més importants és que tots coneixem aquells jubilats que s'han convertit en el xico dels encargos de la família, perquè com que tenen temps, pues que si són cangurus, això que si fan de taxista...
Ara ja ho estàs improvisant, això, no?
Bueno,
estàs intentant donar-hi la volta perquè de veritat sigui optimista el tema.
No, perquè així es trauran totes aquestes responsabilitats, ja no les tindran que fer càrrec.
Jo estava pensant que si et donen la targeta rosa amb 60 anys, però treballes fins als 75, la bona notícia és que pots anar a treballar gratis.
Efectivament.
Veus?
I a més pot ser una revolució a les residències. Imagina't aquelles àrees, en comptes del bingo, un coworking.
No. És a dir, tu vas a treballar durant el dia i a la residència a la nit.
No, però pots teletreballar.
Pots teletreballar, clar.
Clar, és una revolució.
Des de la residència, Sergi, i tant.
Amb els teus bolquers pots fer el que vulguis.
El que vulguis, no? Sergi Picón, monologuista, home que ha recorregut tot Catalunya amb els seus espectacles.
I part de l'estranger,
perquè això ho teniu els monologuistes, no? Que us feu un fart de viatjar sempre,
sí,
no?
Sí. Nosaltres, bueno, ens ha d'agradar al final viatjar i la carretera, i sortir fora, bueno, conèixer noves cultures... Bueno, et dic conèixer noves cultures, però al final és sortir, arribar a un hotel, actuar, emborratxar-te i dormir. O sigui, tampoc no hi ha molta diferència a fer-ho a Barcelona, però no és mala vida, eh?
Imagino que actues també, no?
Sí, home, hi ha una estoneta que s'ha de treballar, això és... Hem de ser una miqueta...
Home,
un rats, per dir-ho així.
Que l'ordre és important.
L'ordre és important, sempre la borratxera ha d'anar després.
Clar,
si no, malament res.
Escolta'm una cosa, per què te dediques a això?
Home, per passió, per gust. Suposo que això no és una cosa que et diguis, mira, podia treballar en una oficina o podia pujar-me un escenari. Això ho fas perquè t'agrada.
Això final... des de petit, no? Des de petit m'imagino
això des
que
de,
ja...
des de gran va ser una mica per casualitat, perquè vaig trobar, per casualitat, en una pàgina de memes, de xurradetes d'internet, informació d'una acadèmia de monòlegs, que a mi sempre m'havien encantat, però sempre he estat molt introvertit, que no m'atrevia jo a parlar en públic. I vaig dir, pues mira, anem a provar una etapa de la vida que dius, vamos a provar coses noves. I ho vaig provar, em va encantar, no sé, té alguna cosa que t'enganxa i ja dius, pues, esto es lo que quiero hacer.
Com es fa humor? A mi és que em sembla molt difícil.
Fent riure. No té més secret.
Però com es fa riure? Com dissenyes un comentari que sàpigues que després serà graciós i que la gent riurà?
Pues nosaltres, òbviament, tenim, com qualsevol feina, tenim les nostres tècniques, les nostres eines per escriure, però també has de viure, has d'estar molt despert per veure... Bueno, de fet, si mires la motxilla amb la que has arribat, trobaràs una llibreta i un boli. Això sempre va amb mi.
Si sempre has
d'anar prenent notes de coses que et semblen rares, com el comentari que feia, Sergi, de jubilar-te als 75, no ho veig malament, tampoc.
Clar.
Sí, crec que així també estalviem pasta a l'estat.
Ho veus?
Sí, però hi ha molta gent... Fins ara, bueno, fins fa uns anys et jubilaves als 65, i necessitaves haver treballat 38 anys. Si tu els sumes, et dones 103. Llavors, qualsevol persona que passi del 103, que compleixi 104, l'hauries d'executar perquè ja està vivint per la patilla. Jo crec que hem de contribuir una miqueta entre tots.
Vinga, una mica més d'optimisme. Avui el Sergi s'ha volgut fixar amb el tema que jo crec que és impossible ser positiu, no?, el de la inflació, que el tenim al 4% com a conseqüència del rècord històric, a més, en les tarifes de la llum, no?
Sí, bueno, a priori sembla impossible, no?, de canviar.
Sembla impossible.
Però això com aquella cançó, depende. Per què depende? Perquè, efectivament, la inflació està pujant molt, però si tens la sort de ser del primer grup d'abans, o això ho vincules amb l'altra mala notícia, dius, si ets jubilat i si ets pensionista, o sigui... et fan la revisió seguint l'IPC, luego no t'afecta.
Yeah.
I si tens la sort, a més, de ser funcionari, també et compten a l'IPC per la nòmina de l'any següent. Llavors, si ets d'aquests dos col·lectius, estàs cobert.
Val.
Si ets dels altres...
Potser no tant, no?
Estàs una mica fotut.
Potser depèn. No sé l'amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. 12 minuts i les 6. Que important, això que fas. És molt important, això que fas, eh? Sota'm, quines actuacions tens previstes ara, Sergi?
Ara mateix poca cosa. Tinc una agenda ara mateix bastant tranquil·la. Sí que tinc moltes ganes perquè la setmana vinent comencem la desena temporada del Barcelona Comedy Club, que és una mena de punt de reunió de
gimnàs
dels còmics d'aquí de Barcelona, bueno, de tot Catalunya. I, bueno, tinc ganes, perquè farem una gala inaugural a la Sala On, que es canvia d'escenari, ja serà en un teatre...
Els monologuistes, el que veig és que teniu molt bon rotllo entre tots, no?
Sí, òbviament. Òbviament és una... Bueno, al final és una professió que hem de fer riure. Si ens estem tirant ampolles al cap, malament aniríem.
No, absolutament.
Hem de tenir aquest bon rotllo perquè ho compartim... Compartim les vivències, ens hem menjat les mateixes merdes, perdona l'expressió, sabem de què va això i... El que ens interessa és que hi hagi aquest bon rotllo per anar a fer creixent aquest negoci.
Clar.
Sí, però és sincer, aquest bon rotllo? És com les folklòriques espanyoles que es van... De cara a la càmera es deixen molt bé i després no...
T'ho he de dir amb antena?
Eh?
T'ho he de dir amb antena, sincerament? No, habitualment sí. La veritat és que habitualment sí. Sí, òbviament tens companys amb qui tens més afinitat que amb uns altres, però... Però jo no m'he trobat tampoc casos de mal rotllo. Encara que no tinguis confiança, no coneguis gairebé a l'altra persona, no m'he trobat baralles ni coses rares.
A mi m'agradaria molt saber qui s'inventa els dies internacionals de... Però la veritat és que sigui avui. Avui és, segons ens explicava el secretari d'Organització de Junts per Catalunya abans, David Saldoni, avui és el dia mundial de el cafè i del somriure. I la veritat és que moltes vegades, si prens un bon cafè, això desperta un bon somriure. El que passa és que teniu límits amb els cafès, sou molt cafetaires vosaltres o no?
Sí, sí, sóc molt cafetaire i depèn del dia, si tinc molt d'estrès, em prenc més cafès de lo normal, llavors...
Què és més? Quants cafès són més del normal?
Poden ser 5 o 6.
5 o 6 cafès. En el teu cas, Sergi?
Pues et diré també 5 o 6, segons el preu, el que vagi. Perquè si estàs a la feina et cobren 50 cèntims, dius, mira, con uno tiro. Sí.
Jordi Mestres, doctor Mestres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El doctor Mestres és metge de família, vicepresident segon del CANFI, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Escolti'm, 5 cafès al dia són molts, no?
Diria que són una mica massa.
Ja.
En principi sí, segurament sí.
Bueno, fins a on podríem arribar? És a dir, doctor Mestres, avui ho dic per parlar una mica del cafè.
Bueno, el tema del cafè és controvertit. Perquè, com amb tot, l'equilibri és la mesura, no? Això és el que diuen.
Clar.
Llavors, sí que sembla que hi ha estudis que comencen a dir que el cafè té certes propietats beneficioses en algunes patologies o... Però, vaja, en principi, el que hauríem de tenir en compte és que l'equilibri és on està el benefici, no? I no estan amb el cafè, sinó amb tot allò que va associat amb el cafè, que d'això sí que potser se n'hauria de parlar més.
Vol dir la cigarreta, el carajillo, el xupito, una mica tot això, no?
Sí, jo crec que ja és més perjudicial tot allò que s'acompanya, perquè el cafè també és veritat que té un component molt social, no?, al final, i ens el prenem en context de, no? I al final, doncs, bueno, allò que acompanyem és el que acostuma, doncs, a ser més nociu.
Home, social, però també personal, no? Ho dic perquè jo em sé d'algun que al despertar-se al matí... O sigui, fa allò, un camí directe fins a la cafetera, sap, directament, i que si li alteressin això, no sap ben bé quines conseqüències podria tenir, no, doctor?
Sí, la qüestió és que, bueno, la cafeïna, al final, tenim certa dependència a ella, no? És a dir, necessitem la cafeïna per tirar, no? Potser no hauríem de prendre tant de cap producte per tirar, sí que és veritat que si és cafè i el prenem amb mesura, doncs, bueno, en principi, tampoc ens hauríem de preocupar, però l'ideal seria intentar no dependre tant de res per poder tirar, no?
Clar.
I allò d'aixecar-se a prendre el cafè, doncs potser haurem d'esperar una miqueta més, no? Sí que és veritat que ho fem molts i jo mateix a vegades també ho faig, eh? Vull dir que de segur m'he de prendre un cafè perquè el dia serà complicadíssim i necessito despertar-me, no?
Clar, clar. Què deies de l'olor, Sergi?
Hi ha un tema important, el tema del cafè, que a mi realment em treu un somriure si l'olor és aquella olor tan típica de cafè, bo, tostat...
Yeah.
Llavors és que t'aixeques amb un altre ànim. Jo...
Doctor, em diuen que està passant consulta ara, no?
Estic justament passant consulta. Tinc allò un moment... I de fet tinc una persona fora a la porta que ja l'he avisat.
Doncs perfecte, no l'entretenim més. El dia que vulgui ens veiem i fem un cafè, no?
Perfecte, un cafè sol. I si pot ser que no sigui torrefacte. Jo això sí que ho...
I sense sucre, si possible.
Si pot ser cafè natural.
Molt bé, doctor Mestres, moltes gràcies.
Molt bé.
Passi bé, adeu, bona tarda. Ens queden 4 minuts de programa, només. Mira que la que tenen liada al Regne Unit amb la benzina.
Mira, aquest tema és que et dona aquella satisfacció tan bona...
Pel tema del Brexit.
Ells ho han buscat, no?
De poder dir-li amb aquella autoritat molt de dir... Tio, ja t'ho vaig dir, yeah. T'ho vam dir, I told you.
Molt bé.
Aquella satisfacció de dir...
Com li dones la volta, això? Per què és positiva aquesta manca de carburants al Regne Unit?
Bueno, perquè així no surten de la seva illa.
Ai, per què? Que surtin, home. Que venen i deixen un munt de diners a molts pobles de Catalunya.
I les dents a la piscina, també.
Bueno.
El primer i el més positiu és que nosaltres ens donem compte que tenim la gran sort d'estar dintre de la Unió Europea i que fora fa molt de fred.
És veritat.
I que potser... Potser volen tornar, perquè potser no era veritat tot el que deien.
Sota'm, com a perico, a tu això del Barça, tu deus estar passant bomba, no?
Bé, estic al·lucinant. Realment no m'ho crec. Sembla un expedient X. No. És un tema que cada setmana parlem perquè s'està cronificant, perquè cada setmana sembla que sigui la fi del món i cada setmana es supera. I és un tema delicat. Però bueno, jo crec que ara el solucionareu, perquè com que està... Han de prendre una decisió i, si prenen decisions, el millor és canviar la dinàmica, perquè ara mateix aquest binomi Koeman i els jugadors, això no funciona.
És feliç, saps? Perquè no, ho porta tota la vida aguantant.
És que jo sóc perico, també.
Ah, també ets perico. Ah, mira quina alegria de final de programa.
I llavors, crec que és la primera vegada que amb una habitació ens hi untem més pericos que no pericos.
No, què va.
Però Toni...
Jo estic envoltat de pericos per tot arreu. Mira, abans ha estat aquí Gonzalo Bernardos.
Sí, gran perico. A mi el que m'agradaria per això és poder tornar a l'institut en aquesta època. Perquè jo ho vaig passar molt malament. Clar. I ara és el moment de tornar a l'institut.
Truca'ls.
Sí, sí.
Ara el que hauries de fer és organitzar una reunió d'antics alumnes.
I dir, hablemos de esto,
¿no?
Sí, és el moment indicat. Però bueno, aquest any es revaloritzarà molt el derbi dels equips de Barcelona, l'Espanyol i el Barça. Sí.
Mira, quina cara.
I l'any que ve a segona segurament també.
No, home.
No, home, jo sí que aprofitaria. Crec que al final estem compartim ciutat i tal, i crec que sí que necessiten canvis, i per mi el primer canvi seria fer fora la porta i que tornés el Gaspar per acabar de
saltar-ho. Sí, és molt constructiu. Sergi, fora d'aquí. No, gràcies per haver vingut avui al nostre programa.
A vosaltres, per convidar-me.
A veure si ben aviat et trobem al teatre i anem a riure amb tu.
Val? Ja esteu convidats.
Moltes gràcies, Sergi. Ens queda poc més d'un minut. Li vols donar la volta alguna cosa més?
No, jo l'únic que podria fer referència és que aquí venen molts humoristes professionals i diuen, quan vulgueu venir, tenir les portes obertes, i jo no he vist aquí cap entrada, Toni.
Ja, això... estàs reclamant? Estic
plorant.
Estàs plorant perquè no et sembla bé, això?
No, perquè em canvin i m'animin i, escolta, que vinguin amb invitacions i rascar alguna
cosa. No, està molt bé. Faràs alguna cosa, doncs, aquest cap de setmana?
Sí, aquest cap de setmana volíem anar a Santes Creus o per aquí i fer una miqueta de ruta.
I sortir
de la ciutat.
Que ens toqui una mica l'aire, no?
Exacte.
Clar, hem d'agafar forces perquè arribarà dilluns, serà les 3 de la tarda i tornarem a seure al davant d'aquest micròfon amb l'objectiu de compartir aquestes 3 hores de ràdio en les que, com sempre diem, i desfila la vida mateixa, des dels últims esdeveniments informatius a tot allò que fa la vida una mica més amable, una mica més amb un somriure, del que avui també celebrem el seu Dia Internacional. Les salutacions de tot l'equip. La Yolanda Fernández Lafuente, l'Andreu González, la Núria Ros, el Joan Girbau i el nostre tècnic José Matosas. Ja està a punt també la Diana Silva per obrir el seu punt i seguit. Sergi, que tinguis una bona setmana.
Igualment, Toni. Primer, un bon cap de setmana i millor setmana.
Bé, forma part de la setmana encara, eh? Gràcies, Sergi.
Adéu.
Senyores i senyors, els deixem ara. Dilluns ens hi tornem a posar a les 3. Fins aleshores. Bona tarda.
Ràdio Estel. Un i seguit, De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.